9 minuts que passen de les 12 del migdia, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, última hora de la setmana d'aquest magazín, que, com sempre, arribem aquí amb la companyia del nostre psicòleg de capçalera, el psicòleg de Pantarrei, Tomàs Navarro. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
I ben tornat al Sant Cugat a fons un divendres més. Divendres passat vam tenir festa, per tant, un descanset vam tenir.
Ui, tant, meravellós.
Que va haver de tant en tant per desconnectar una miqueta o connectar d'una altra manera,
exacte,
millor dit.
Desconnectar d'unes coses i connectar amb unes altres.
Exacte, això mateix. El tema de la setmana, un dels temes de la setmana, n'hi ha hagut molts, evidentment, però un dels temes de la setmana va tenir lloc diumenge amb el gran salt, per dir-ho d'una manera fina, del Félix Baumgartner. Aquest saltador, aquest boig dels salts d'altura amb paracaigudes, 39 quilòmetres, és que es diu molt ràpid i és una notícia que sí que ja està una miqueta més apagada, però ostres, sí. Si ho penses fredament, és una barbaritat.
Sí, sí, això és com anar a Barcelona, tornar a anar i tornar a arribar.
Sí, sí, concretament, si m'ho va comentar l'amic John Sindreu, ens va dir que era com saltar des de Sitges a la Sagrada Família.
Toma.
Amb caiguda.
Caram.
És una passada. Clar, jo sé que tu ets molt esportista, molt aventurer també, tu faries això?
Mira, avui al dir que venia aquí a la ràdio a parlar d'aquest tema, tinc un company que fa ultra trails, curses de 300 quilòmetres sense dormir, una setmana sencera travessant els Alps, i deia, és que això és fàcil, això de saltar és fàcil.
Home, clar, només has de saltar.
Perdó, exacte, diu, home, no sé, si saltar 4 minuts és més o menys fàcil que córrer durant una setmana sencera dormint 2 hores.
Més ràpid és, això segur.
És més ràpid. No, bromes a part, no sé si saltaria o no saltaria, però sí que em plantejo molts reptes i intento arribar a aquests reptes. Aleshores, per al Fèlix eren saltar, per al Jaume és córrer, per mi potser és, no sé, un altre tipus de reptes, però tots ens plantegem reptes. El que passa que, clar, aquests són molt visibles.
Clar, exacte, no, ha tingut un ressò mediàtic increïble i Red Bull ja es frega les mans amb el que van aconseguir. La seva marca va aparèixer a tot el món i constantment. A més, Red Bull, que és un altre fenomen, que això
sí
seria per posar un punt a part i dedicar-hi un monogràfic. És una història bastant curiosa.
Bueno, he de dir que he tingut el plaer de conèixer a gent de màrqueting de Red Bull. I tu els veus de lluny, et diuen, hi ha gent de màrqueting de diverses empreses. Tu els veus de lluny i dius, aquests són els de Red Bull.
Ja se'ls veu.
Sí, sí, sí.
És que són molt especials, això seguríssim.
Són molt especials. Molt,
sí, sí, però
molt,
la jugada els està sortint molt i molt bé. De moment que tenen una escuderia de Fórmula 1 que estan a tots els esports extrems, a tots. És que jo no et sabria dir cap, ningú, cap esport, que Red Bull no aparegués a algun lloc.
Sí.
I ara, potser la més sonada dels últims anys, és aquest gran salt del sí. Baumgartner.
Sí.
Un salt que, ostres, quina motivació es pot tenir per fer aquesta? Jo quan vaig entrar que aquest home volia fer això, ho comentàvem aquí a la redacció, amb en Casanovas, amb Sergi, i deien, però és que aquest home està com un llum, és que es matarà.
Sí.
I el que pensàvem és que com mogui un dit, començarà a donar voltes, que ho va fer.
Ja en va fer unes quantes.
Exacte. I no ho explica.
Sí.
Quina motivació es pot tenir per això? Autosuperar-se? Home, aquest home ha fet moltes coses,
sí.
Li faltava això.
Mira, l'altre dia, just quan havia saltat, tornàvem al cotxe de fer una activitat amb clients. I tornàvem viatjant al cotxe, no? I una persona va dir, perquè vam anar a buscar els entrepans per baixar, estava que saltava que no saltava, vam decidir si ens quedàvem o no ens quedàvem, i al final vam decidir baixar i mirar pel Twitter. I per la càmera en directe, que també estava en directe.
Clar.
Aleshores, algú deia, diu, salta per diners. I jo tinc claríssim de que no ha saltat per diners.
Creus que no?
No, ho tinc superclar que no ha saltat per
diners. Home, és que a mi em poden donar molts calés, però això m'ho rumiaria, bé, és que no ho faria segurament.
Jo crec que la motivació per assumir un risc vital és molt més intrínseca que no pas diners. Parlem de milers o de milions. Clar, hi ha grans exploradors, hi ha hagut grans exploradors, no?, durant tota la història, que per què te'n vas a Àfrica? Àfrica ara ho coneixem molt, no?, però quan era desconegut, no?
Clar.
O per què te'n vas a l'Himàlaia? A l'Himàlaia te n'hi vas fent un passeig, com qui diu, no? Vas per una botiga de muntanya i te'n vas a l'Everest.
Sí.
Però per què se n'anaven? Aquestes grans descobertes èpiques, ara només ens queda l'espai.
Clar, és que ja estan fetes, exacte.
Només ens queda l'espai. Aleshores, jo sí que li atribueixo un esperit d'aventurer, un esperit d'explorador. De veure, doncs, per una banda, que són els seus límits, els seus reptes, però també poder explorar alguna cosa que no està explorant, no? En aquest cas, superar la barrera del so. Deies, fama, no sé si és fama o no. El que sí que hi ha gent que aprofita, no?, que serà molt sonat com Red Bull, doncs, per treure-hi partit, profit, i de fet un no hagués pogut saltar sense la inversió milionària, no?, que ha pogut fer Red Bull o altres patrocinadors.
Exacte.
Però jo crec que diners i fama no són l'objectiu.
Clar, perquè fama, jo aquest home no me l'imagino d'aquí un mes que seguim parlant d'ell per altres assumptes, que seria la fama, al cap i a la fi, no recordar que va saltar. Això queda a la història, això ja està arxivat.
Sí.
Ara hauria de fer una altra cosa grossa per veure què fa.
De fet, l'activitat a la xarxa, hi ha una gràfica que mirava just avui abans de venir, aquests 5 minuts, no? I l'activitat a la xarxa, xarxes socials, Facebook i Twitter, sí, en el moment del salt, va augmentar per 40 vegades.
M'estranya.
Sabeu, tot pla, 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 i un pic increïble, bestial. 40 vegades més gran, aquell pic. Mm-hmm. Aleshores, la fama ha estat molt alta, i efímera en aquest cas. I, de fet, ell deia fa poquet que ja es volia retirar. I el dilluns següent tenia 40 entrevistes, que no sabia ni com afrontar les 40 entrevistes que tenia.
Clar.
I que anunciava que retirava dels salts extrems, de l'exploració.
Clar, aquest home, recordem que és campió del món en diverses ocasions de salt base, també campió de parapent, ha fet bajanades d'aquestes, de saltar amb un paracaigudes i poqueta cosa més, o a vegades, vés a saber, sense i tot. Ho ha fet molt sovint. Jo crec que després d'això ja no es pot superar. Això està, o sí, o es pot superar.
Mira, el que jo no sé és, perquè sí que es coneix de grans exploradors, no? Mm-hmm. Edmondson, per exemple, o Shackleton, grans exploradors que s'han retirat i han tornat. Mm-hmm. I han tornat perquè han estat en la vida plàcida i necessiten aquesta marxa. De fet, tots aquests exploradors, Fèlix inclòs, tenen un patró de personalitat que nosaltres diem tipus A, que són gent que busca sensacions, que es planteja reptes, que vol superar-se. Un tipus B, per exemple, és molt més tranquil, el dia a dia, diu, què dius, què he de fer ara? No, a l'A li va la marxa, com si diguéssim.
Però molt, a més.
Sí. Aleshores, de fet, el retiro del Fèlix és pilotar un helicòpter de rescat 6 mesos als Alps i 6 mesos als Andes.
Un treball tranquil·let, un treball molt tranquil.
Però no descarto i no m'estranyaria que d'aquí uns anys torni amb alguna. Torni amb alguna perquè, escolta, necessito algú de vidilla, algú de marxa.
Sí. És que a mi em sorprèn això, és el que tu dius. Pot ser que aquest home vulgui tornar. A mi em costa de creure que podria fer aquest home. De més, perquè arriba... Suposo que això passaria també quan el que comentaves dels viatges a l'Àfrica, els viatges, jo què sé, per arribar a les Amèriques de fa segles. Un cop passat això, la gent pensaria, bé, ja està, ja ho tenim tot fet.
Sí.
Clar, ara pensem el mateix, però d'aquest estil, una prova física d'aquest estil, ja ens queda poc més per imaginar.
Mira, o se li acut al Fèlix o se li acut a la gent que li envolta. Ah, i en Fèlix com si fos el nostre veí, o se li acut al Fèlix o se li acut a la gent que li envolta.
Clar.
Un possible patrocinador, m'estranyaria molt que Red Bull d'aquí un temps no li digués, escolta'm,
vols tornar a fer una altra cosa amb nosaltres.
I fixa't, el retorn d'algú que va tenir molta fama en un moment donat. Aquí ja tens publicitat. Més, un nou repte, que segur que ha estat gent buscant-ho, I animalades, queden moltes per fer,
Clar.
Queden moltes per fer.
És que parlem d'animalades d'aquestes, com tu dius, entre cometes ho direm, animalades, perquè si ho fes jo tindria els segons comptats, en aquest sentit. Tenim aquesta, tenim també les curses que es fan a alta muntanya, com el Kilian Jornet.
Sí.
Clar, això és una burrada de carrera. És posar el teu cos a l'últim nivell. Fins a quin punt una persona pot tenir aquesta necessitat de dir, vull saber fins on aguanto, però en Kilian sap perfectament que aguantarà. Això és evident. Però algú que la fa per primer cop, ostres, s'ha de tenir molt clar que la pots acabar... i anar en compte, evidentment.
Clar, és assumir els riscos, no és com fer la marató de Barcelona, que et canses, agafes el metro i tornes.
No, i a més tens la Creu Roja cada 10 metres, com aquell que diu.
Jo crec que s'ha de ser molt conscient del que fas i del camí i del límit que vols assumir. Jo n'he fet curses aquestes, ara ja no, ja tinc uns quilets més i no tinc temps per entrenar tant.
Per què no vols?
I la veritat és que és molt diferent la gent, per exemple, que ve de muntanya, que ve més equipada, més acostumada a l'entorn i assumeix menys risc, que un atleta que ve de ciutat, sí, que no coneix tant la muntanya i que a volta s'hi fica amb una experiència que li pot venir gran. Aleshores, busca els teus propis límits. Bueno, fa poquet vaig conèixer el Josef Ahram, no? Que de fet el seu màxim és guardar de límits, o guardar de límit, no? Bueno, pots fer d'això un leitmotiv, pots buscar-los, però els pots trobar.
Clar.
Quan els trobes, aleshores pots tenir conseqüències reversibles o no reversibles.
Clar.
Això has de ser conscient. I cadascú és lliure de triar, no?, l'estil de vida que vol o fins a quin punt de risc vol arribar al seu cos. Jo diumenge estava penjat a 600 metres d'alçada. i a una persona s'hi va sortir l'espatlla de puesto, li vam haver de tornar a col·locar i acabar d'escalar, sí? Però no vaig assumir cap risc.
Clar.
Perquè anava molt ben equipat, amb material de molta qualitat, amb un guia especialista, amb... era una via coneguda,
correcte,
que coneixem, que hem fet diverses vegades, i fins i tot una persona que s'hi va sortir l'espatlla de puesto la vam poder evacuar sense massa problema, sense que intervingués cap cosa rascant, ni molt menys.
Clar.
Sí? Aleshores, on està el límit? Bueno, aquí no, però no he anat a cegues. Sí?
Exacte.
El Fèlix, tu diràs, apa, però com ha saltat? I si no ha saltat a cegues.
No, no, home, aquest, si no, no ho hagués fet, imagino.
Exacte, hi ha uns paràmetres de seguretat, absoluta certesa, segur que no, però uns paràmetres de seguretat que tot sembla impensables. Mm. Sí? Aquest estiu vaig aprendre a pujar en slackline, saps? Que és com una corda fluixa,
sí,
que la lligues entre dos arbres i fas una cinta plana, eh? El primer dia que vaig posar el peu, vaig pensar, això és impossible. Vaya manera que has tingut de tirar els calés. Ara hi pujo, em dono la volta i salto fins i tot.
Ostres.
I no he invertit milions d'hores.
Però és, sí? És molt complicat això, eh?
El primer dia t'ho juro que vaig pensar, això és impossible.
Clar.
I ara ho faig. Aleshores, els teus límits pots arribar-hi. Sí? Mm. Uns bons amics, Buf, patrocinen a un noi que fa això a milers de metres d'alçada sense lligar.
Ostres.
Però jo ho faig a dos pams de terra i no caic, m'explico? La diferència entre fer-ho a dos pams i a milers de metres és la sensació subjectiva del risc.
O sigui que, bàsicament, si tu no sabessis que tens a sota un parell de quilòmetres de caiguda, ho podries fer, fins i tot.
Sí, 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 sí. Vull dir, jo em puc passar fa 15 metres, eh? Mm-hmm. Vaig, torno, i ja fa molt que no caic.
Mm-hmm.
Ho podria fer 2.000 metres, segur. Però només de pensar-ho, ni que n'és lligat, ja dius, ai, calla, no? Allò, una ventada, un ocellot, vés a saber què passarà.
Un ocell, ostres, quin mal rotllo.
Aleshores, aquí no està el límit. Anar per una corda fluixa no està el límit. En fer-ho a 2.000 metres, sí.
Mm-hmm.
Per mi, sí.
Clar.
Sí, aleshores, bueno, cal buscar-lo o no? Depèn del que et donarà. Et donarà seguretat, et donarà més autoestima, et donarà més fama, et donarà seguretat per fer altres coses, cadascú té la seva motivació. Però, bueno, hi ha límits que el pots trobar, els pots trobar.
D'altra banda, m'ha cridat molt l'atenció, tornant al cas del Fèlix Baumgartner, em va cridar molt l'atenció com l'expectació del públic, jo el primer, que estava sí, de la televisió i amb el Twitter al mòbil, era el sí, primer que estava pendent d'això. M'ha cridat molt l'atenció que això m'ha recordat moltíssim els llançaments de coets que anaven a l'espai. Mm. Fa anys, ara ja es fa i la gent li és igual, sí, no té aquest interès. Em va recordar molt aquella expectació de a veure què passa. Mm. És la gran pregunta, perquè si ho aconsegueix, va, d'acord, ho ha aconseguit. Sí. Si no ho aconsegueix, és aquest morbo, podríem dir. Clar, tothom pendent del Fèlix. Mm. Ostres, això és un èxit total. No sé si algú, sí, si Red Bull s'imaginava tan aquest rebombori que s'ha armat.
No sé, hi ha hagut molt rebombori, eh? I a part també la primera prova el va anul·lar, la segona prova... Mira, ser testimoni en directe d'un fet històric agrada,
clar,
a molta gent agrada. Aleshores, ho estàs veient en el moment. En la facilitat que tens de fer-ho amb el Twitter, no? amb la connexió en directe, doncs encara t'ho facilita més.
Clar.
Vull dir, jo el dissabte a la nit, ja me'n vaig anar a dormir, però estava seguint l'Iron Man de Hawaii amb el Twitter.
Clar.
I estava super emocionant. Clar, jo pràcticament no van arribar a l'esprint, però bueno, déu-n'hi-do, i me'n vaig anar a dormir, encara faltava la marató. I hosti, em queda poc, no, queden 2 hores de cursa. Però estava seguint una cursa a Hawaii.
Sí, 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 sí.
Que es fa, va començar a 6:30 de la tarda i va acabar a les 3 del matí. Mm-hmm. Sí? Aleshores, clar, pots seguir. Gràcies que tenim aquests medis. La motivació per seguir-ho, tantes com persones. Hi ha gent que per morbo, hi ha gent que per seguir una fita històrica, hi ha gent que és per curiositat simple, hi ha gent com jo, que va ser que vaig decidir que portava el cotxe i dir, escolta'm, baixem. Perquè aquí encara falta com mitja hora perquè salti aquest home i arribarem tardíssim. Aleshores, sí que m'hagués agradat, però, per exemple, m'agradava més arribar a casa més d'hora.
Però igualment, escolta, això quan em pregunten en futur, ostres, tu on eres quan va saltar el Baumgartner? Jo era al cotxe tornant de
història. Jo estava com entre Pons i Calaf.
Però això està bé, jo tindré molt més fàcil i en aquest sentit una miqueta menys interessant. Jo diria, no, jo estava tant de la tele com tothom.
Clar. Bueno, és una fita històrica, veus? Allò, un antes i un després. En aquell moment molta gent se'n recordarà, precisament.
Exacte, és la gràcia que preguntin quan passen coses d'aquestes grosses, sigui com sigui. I tu on eres en aquell moment? Això crea una empatia a vegades entre la gent, és una conversa d'aquestes recurrents.
Clar, hem compartit algú, tu i jo.
Clar.
Potser no compartim l'estil de música, potser no compartim amistats, potser no compartim mostres d'identitat, però al mateix dia, a la mateixa hora, sabien tots dos que estaven fent.
Déu-n'hi-do.
I pel Twitter, la que anava de copilot anava mirant què passava, sí, i tu miraves directament a la tele. Però vam compartir aquest moment.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Félix Baumgartner, un boig, podríem dir, però vaja, un home que passarà la història, això està clar.
Jo dubto de posar-li aquest apel·latiu de boig, perquè...
No, si... home, ho dic carinyosament, també, home.
Jo crec, me recebo si tu o tu i jo ara diem, què, a què no saltem, a què sí, a què no, i saltem, estem bojos.
Home, això segur.
Estem bojos. Però jo crec que ell tenia el seu marge de seguretat, tot molt controlat, amb molt poques coses a l'atzar, i sí que era la reacció del cos al trencar la barrera del so, no?
Però
la resta tenia tot molt controlat, vull dir, ha estat boig, ha estat molt racional, molt analític, no?
No, i a més tot sota control, perquè el moment que va començar a donar voltes, el tio va mantenir la sang freda de poder estabilitzar-se un altre cop, que en aquell moment tothom es va quedar, que no sortirà bé la cosa. En fi, un valent, això sí que està clar, perquè quan estava allà dalt i veia el que li esperava...
Clar, home, imagina't, allò surts a la plaça i mires...
Nosaltres aquí tenim la taula, aquí, i el terra, que està una miqueta més lluny, però no massa.
Exacte.
Tomàs, deixem aquí avui l'speech sobre el Baumgartner. Setmana que ve, altres temes de benestar emocional. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i busqueu els vostres límits al cap de setmana.
A veure si els trobem.
Vinga.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.